d'acord per aquells a la tarda. Escolta una cosa, a l'altra banda del fil telefònic tenim algú que li agrada molt tocar l'harmònica i que deu haver disfrutat amb aquesta introducció de Sonny Boy Williamson. I sabeu qui és? És en Carlos Ruff. Carlos Ruff. Algú els hi deu sonar, d'altres saben qui és, d'altres no en tenen ni idea. En qualsevol cas, per a qualsevol bon aficionat al bàsquet, la penya, el joventut del període 88-94, és un record absolutament imborrable. Va guanyar i va perdre una final de l'Eurolliga, de la forma més emocionant en els dos casos. Va conquerir dos lligues ACB, va perdre alguna final més, no va poder amb la Copa, va caure al final de la Recopa, va guanyar una Copa Còrec, recordem-la, Còrec. Eren altres temps, les competicions europees tenien un valor que ara no tenen. Però sobretot queda el record dels Montero, Margall, Matraco Margall, Villacampa, els germans Jofresa, Morales, Ferran Martínez, Harold Presley, Courtney Thompson, Xavi Crespo, etc. I també, clar, en Carlos Ruff. Ell va seguir la seva vida en el bàsquet professional amb uns quants equips més i després es va posar a treballar en l'àmbit comercial allunyat de les pistes. Avui és un plaer parlar amb en Carlos Ruff. Bon dia, Carlos.
Molt bon dia. Què tal?
Molt bé. I tu?
Al·lucinant, al·lucinant amb el brus que heu posat, que no sé identificar si és el Sonny Boy Williamson 1 o el 2, perquè havien dos.
Dos, el Sonny Boy Williamson 2, en aquest cas.
Sí, el de Chicago, perquè l'1 també és boníssim. Però bueno, el que heu posat és sensacional. Sí, l'havíem encertada.
Sí, sí. Sabíem que toques l'harmònica, encara que tu molt discretament... modestament dius que no massa bé, sabem que això no és cert, que la toques bé, i aquí doncs un mestre de l'harmònica com és Sonny Boy Williamson.
Un dels precursors de l'harmònica moderna, de sortir del Delta Blues a arribar al Blues de Chicago. O sigui, són dels immigrants del sud dels Estats Units després de les riades del riu Mississippi, que va emigrar a treballar a les fàbriques de Detroit i Chicago.
Sí, sí, en Blues de Chicago, amb grans exponents com Muddy Waters i bueno,
exacte,
i d'altres.
Que van sorgir al voltant d'un jueu que es deia Chess, que va muntar el que és el Chess Records, no? Que és la gran empresa discogràfica del blues dels Estats Units. Correcte.
Queda clar que en les concentracions amb la penya t'escoltaves molta música, no?
Jo sí. Sí, sí, la veritat és que sí. A més, una música que crec que cap de l'equip escoltava. Tota la vida hem escoltat, he escoltat música. Ja des dels meus pares, per exemple, si la gent dels pares es posava, no sé, a Espanya es posava molt de copla i molt de cosa, la meva mare li encantava el jazz.
Uh-huh.
I, per exemple, la primera cançó que recordo de la meva vida és una cançó de Billie Holiday, el Summertime, que no deixa de ser una música clàssica d'en Gershwin.
Pues sí,
la versió del Summertime, cantada per la Billie Holiday, és el que em cantava la meva mare per anar a dormir. O sigui, que recordo, i aquesta melodia del blues ja va en el meu ADN, no?
Carlos, doncs, disculpa, però quin bon gust la teva mare.
Sí, 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 inclús discos de la meva mare... discos de la meva mare antics i tal, singles i tal, que jo quan pujava a Finlàndia, la meva mare és finlandesa,
uh-huh,
portava la meva àvia, tenia molta música d'aquesta. Sí, sí.
Escolta,
i l'he heredada, sí, sí.
Escolta una cosa, per tots aquells que vam créixer amb aquella penya i amb les narracions, en aquest cas de TV3... Et deien Carles, i sí. Tu no te'n dius a Carles, et dius Carlos?
No, tu imagina't, jo vaig néixer i em van batejar, el meu nom original és Carl.
Carl
Franz Alfred, o sigui, és Carles Francisco Alfredo.
Carai, pareixes un rei de sí, la Primera Guerra Mundial, eh?
Si ho dius en alemany o en finlandès, que el Franz Alfred sembla un emperador austro-húngar, no?
Correcte.
L'imperio romano. Si ho tradueixes al castellà, sembla un actor de telenovela venezolana. Vale. Però bueno, i després, pues, als 15 anys, tenia la nacionalitat alemanya del meu pare, als 15 anys va haver el campionat d'Europa juvenil, i va tindre de nacionalitzar-me espanyol. Mm-hmm. Llavors van traduir el nom, però no deixaven en aquell moment, no deixaven conservar el nom, tenies de traduir-lo, i tres noms no va ser possible i van dir Carlos Francisco, que és el que em posa actualment el DNI, alias Documento Nacional d'Identitat.
Escolta, però avui dia et coneixem més les xarxes per Kale, no? Per tant, Carlos
sí.
O Kale?
Kale. Kale, es pronuncia Kale, com jo com l'he geminada, uh-huh. És el diminutiu finlandès de Carl, que és Carlitos. I és com em diuen allà la família.
Doncs ara direm
Kale. Vaig fer una com es diu, una reivindicació d'un nom que ningú em deia, simplement en una part de la meva vida, i vaig reivindicar-ho, encara que la gent em coneix més com Carlos, no? Si em diuen Carles, és que sé que no és un íntim.
Ja, ja.
Però, bueno, és una part del personatge, no?
Sí, sí.
Hi ha molta gent que el personatge s'ha menjat a la persona, jo sempre he volgut diferenciar molt tot això, no? Hi ha gent que em coneix molt, amics íntims, amics que em coneixen per qui vaig ser, però va ser una part de la meva vida, jugar. I allò es va acabar, o sigui, ja sembla que jo vaig acabar el 2003, o sigui, ja fa 16 anys. Va anirà cap a 17. O sigui, Déu-n'hi-do. Pràcticament he tingut més anys sense jugar que jugant professionalment. O sigui, jo professionalment vaig jugar del 89 fins al 2003, van ser 14-15 anys, i sense jugar he estat 17. O sigui, ja han passat més anys retirat que jugant professional. O sigui, ja potser ja toca... M'agrada aquell record, però no he vist aquest record.
Clar.
Sí, soc moltes més coses que aquell jugador, no?
Va, centrem-nos, però, en aquesta primera part de l'entrevista amb aquell Ruf que coneixem. Ens acompanyen sí. en Paco Raiz. Paco, tu com a gran aficionat al bàsquet, ens podràs dir com jugava en Kale Ruf?
Pues Kale, que és mucho más que un jugador de baloncesto, porque
ahora veurem.
Porque lo sabes que aparte de ser músico también escribe muy bien. Yo lo conocí leyendo.
Lo de músico para mí llamarme, autodenominarme músico es un insulto a los músicos, ¿eh? Yo siempre digo que soy un ¿cómo se llama? Un aficionado, un iniciado para ser aficionado.
Uh-huh.
Sí, sé cuatro cosas y las cuatro las hago siempre igual, o sea, que soy incapaz de escribir una canción o tal, o sea, de música sé lo justito, sé lo que aprendí en el colegio, de lo que es una blanca, una negra, una corchea, una semicorchea, pero leer una partitura, coño, eso es complicado.
O sea,
música me sale en la cabeza y procuro en la guitarra o en la armónica traspasarla, pero hay una gran parte de improvisación, o sea, que el sentido musical se puede tener, pero tanto como llamarme músico sería insultar a un músico. Yo siempre digo, coño, por comprarte unas Bambas Jordan y una pelota y meter tres triples, coño, ¿no eres jugador de baloncesto?
Bueno, algunos lo creemos.
Una armónica y una guitarra y tocar algo, no soy músico, ¿no?
Y aparte escribes muy bien, la verdad yo te conocí más personalmente leyéndote en el diván del deportista, de Roberto González Rico, y tengo que decir que siempre me ha gustado mucho leerte porque transmites mucha fuerza y mucha realidad, ¿no? Cuando escribes.
Explica qué es eso, gracias, del diván del deportista.
El diván del deportista es como una especie de blog que lleva un amigo común de los dos, que es Roberto González Rico. A Roberto, muchas veces hablo con él a través de redes sociales y tal, y no nos conocemos personalmente. Algún día tendré que ir a verlo. Y es un gran tío y un gran conocedor de no solamente baloncesto, sino del deporte en general. Y dentro de... tiene un blog que hay una parte que escribe Kale, y bueno, tiene diferentes artículos que yo recomiendo. El último, por ejemplo, que leí era sobre los padres en el baloncesto.
Sí, justo, salió ayer.
Sí, sí, que para mí también, bueno, como aficionado al baloncesto y teniendo en cuenta, por ejemplo, que hace poco salió un chaval que había dejado en Barcelona, en Cataluña, había dejado de ser entrenador porque decía que los padres del baloncesto estaban futbolizando, pues yo creo que es muy importante que los padres que tenemos niños, no solamente ya del baloncesto, sino de que practican todos los deportes, leamos artículos como el que has escrito tú, para que no volquemos nuestras frustraciones en nuestros hijos ni pongamos expectativas que difícilmente van a ser cumplibles.
De eso hablaba un poquito. Que los chavales, a ver, el deporte tiene dos vertientes, ¿no? Tiene una vertiente individual, sobre todo estoy hablando de deportes de equipo. Luego hay otros deportes individuales como el tenis, el atletismo, o no sé, la halterofilia, la natación, que son deportes muy solitarios, que has de tener un ¿cómo se llama? un carácter muy determinado, ¿no? O sea, un Rafa Nadal, un Fernando Alonso, has de tener un carácter muy fuerte tú mismo y muy individualista, pero en un equipo has de combinar ese carácter individualista con un carácter también altruista. O sea, hay muchas facetas y lo identifico mucho con que muchos padres se creen que tienen en casa un Pau Gasol o un Messi. Y la verdad, no lo tienen. O es muy probable que no lo tengan. Y creo que pienso... Aquello que se decía antes, el hijo te va a retirar, pues coño, no te va a retirar. O sea, es muy raro que te salga un Messi, un Pau Gasol, que hay uno cada millón de personas, que en 50 millones de habitantes en España solo hay un Pau Gasol. O sea, que es más fácil que le toque la lotería. Que aparte de talento, altura, también has de tener suerte y trabajo. O sea, el deporte te va a dar muchas más cosas que no solamente dinero. Te va a dar una educación y muchas cosas que en el colegio no se enseñan, sino un plan de mejora personal, y sabiendo que ese plan de mejora personal va a afectar al grupo. Si cada uno mejora personalmente, el grupo aumentará de nivel. O sea,
sí. Y sobre...
hay muchos objetivos que precisamente cuando eres joven igual no los ves, pero hay que saber transmitirlos y saber al niño no dirigirlo, porque queda como muy manipulador, pero has de saber que el niño ha de tener... O sea, nadie aprende en cabeza ajena. Uh-huh. Todos tienden a aprender por cabeza propia. Y entonces ahí los niños... depende de qué jugadores, ya ves que tienen una madurez inapropiada para su edad, como es el caso de Doncic. Es muy raro que un chaval de 19, 20 años triunfe en la NBA. Y hay otros jugadores que maduran más tarde. O sea, hay que saber ver. No se puede cortar a todos los niños por el mismo patrón, sino hay que saber leer un poquito y sobre todo saber ver dónde está el talento, que es un problema que de hoy en día, saber leer el talento, el saber tratar ese talento, el saber sacar lo mejor de cada chaval.
Claro, yo te conocí jugando, te conocí la primera vez que te vi jugando a baloncesto fue en el Europeo Junior, creo que fue 85, ¿verdad? 86, si no recuerdo mal.
86, a ver, yo tenía... Mira, yo,
pues, tú eres un año más joven,
¿no? Yo ya
¿no?
tenía carnet de coche, o sea, tenía los 18 años.
Uh-huh. Tú eras del 69.
Debía ser el 87-88, debía ser. El Europeo, que estaba Manuel Comas y Olear de entrenadores.
Sí, que jugasteis la final contra la Yugoslavia, que entonces la entrenaba Pesic, no, el actual...
Eso era juvenil.
Juvenil, ¿verdad?
En Bulgaria, ahí. En el 85.
Ahí fue donde yo te conocí jugando baloncesto, que eras un jugador quizás adelantado a su tiempo, ¿no? Un jugador alto, que tiraba con buena mano exterior. Un 4, yo creo que llegó antes al baloncesto, un 4 moderno que llegó antes al baloncesto antes de que el baloncesto fuera moderno, ¿no?
Claro. Ahora, a mí me echaban, yo sufría porque yo tenía sentimiento de culpa cuando tiraba de fuera, porque me decían, no, juega adentro, pégate. Pero es que no es mi juego. Para mí es mucho más fácil tirar de 4 metros delante de un tío que no jugar de espaldas y pegarme, que era lo que se llevaba entonces, ¿no? Alto dentro de la zona.
Y con una selección...
Tirar y jugar pick and roll y tal, que es lo que claro, se está haciendo ahora.
Ahora, ¿no? Abrir espacios.
Pero no le veo ningún secreto.
Y con unos compañeros brutales, ¿no? Como eran Ferran Martínez, Pep Cargol, una generación, claro. Yo creo, la generación de oro, antes de la generación de oro, sobre sí. La cual también se depositaron muchas expectativas, ¿no? Porque como aficionado, pues era la primera vez que España tenía tres jugadores de 2'10 o más de 2'10, como era tu caso, Ferran Martínez o Morales. Y, sí. y claro, ¿y cómo lleva un jugador... Primero cumplir las expectativas de la familia, de los padres, del entrenador y después también con las expectativas de los espectadores, porque claro, hay gente que incluso a alguien como Ferran Martínez, que fue mejor jugador de la Liga Griega y de mejor jugador de la CB, hay mucha gente que considera que no cumplió las expectativas que había generado.
Exacto. Sí, pues no sé, teníamos de haber ido a la NBA o alguna cosa así, no sé. Aquí había muchos factores. Primero, que también coincidió con una generación que estuvo muy muy cerca, que fue la generación de Los Ángeles. Si aquello fue el 85, el 84 quedamos medalla de plata. Había mucha gente en la cúspide de su carrera, ¿no? Fernando Martín, Andrés Jiménez, Romay, muchos pivots y mucha gente, la verdad que muy buena. Incluso no solo de mi generación del 69-68, sino gente de la generación del 67, tal. Estamos hablando de los Orengas y compañía, Quique Andreu, etcétera. Que fue luego la que salió en Barcelona 92. Estábamos a caballo de nadie, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 92 Ferran no fue. Estaba lesionado. Morales estaba lesionado. yo estaba, por demás, habéis comentado antes que yo estuve en el ¿cómo se llama? En la final de Estambul que ganamos. No estuve yo en la final de Estambul, ya estaba fuera yo del club. Uh-huh. Yo de Tel Aviv. Yo estuve en la final de Estambul que George Devitt nos metió la última segundo, pero yo no gané la Euroliga. Yo estaba en Gerona ya. Cosa que me supo muy mal, pero bueno, me llamaron desde Estambul felicitándome como si fuera mía, porque yo participé un poquito en ese equipo, ¿no? Porque todo esto comenzó un poquito ya con los Sainz. Si otros entrenadores como Alfred Hulme y tal sabíamos jugar, Lolo nos enseñó a ganar.
¿Cuál fue tu mejor entrenador?
Vale. Ha habido muchos. Tengo muy buen recuerdo, sobre todo de juveniles, de Miquel Noris, que nos enseñó la base del baloncesto, Pedro Martínez y Salvo Maldonado, que los tuvimos de primero y de entrenador jefe y de ayudante, nos enseñó mucho lo que es el juego en sí, digamos, el juego en, no las bases, sino la técnica en partidos, y a defensas, movimientos, etcétera. Herb Brown, que nos enseñó un método muy americano de jugadas, tal, fue un baloncesto moderno, muy fresco, porque de jugar la 1, la 2, la 3, teníamos un libro de jugadas.
Amb en Herb Brown, quan encara jugàveu en el pavelló antic de la penya.
Exacte, encara jugàvem a l'Ausias Marc.
Amb en Reggie Johnson, no?
Sí, el Reggie era el fixe, i després l'altre americana va rotant, no? Va vindre Lemon Lampley, i va vindre Greg Stokes, va vindre Joe Merriweather, que en Pau descansi, però bueno, el Reggie era un fixe. Fins que vam canviar de pavelló, llavors el Reggie va marxar, i va vindre en Corny i en Harold, no? Que va ser un poquito el papa Corny, que va ser una mica el que va, junt amb el Lolo, els que ens van ensenyar a controlar les emocions, a saber guanyar i a creure a nosaltres mateixos. És que, de veritat, a l'esperit que teníem nosaltres, juvenil i júnior, que havien temporades que perdíem un o dos partits, sortíem de l'autobús no pensant si guanyaríem o perdríem, estàvem pensant de quan guanyaríem. És que és un salt qualitatiu molt important. Sortir de l'autobús no pensant si guanyaràs o perdràs, sinó de quan guanyaràs, tal qual.
Escolta una cosa, Caleb, tornant al teu article, en aquest blog en el que col·labores al Fondo d'Armario, escolta, Padres y Madres, el teu article, ser padre o madre, o sigui, eres mi padre, no mi entrenador ni mi manager, per Carlos Ruf. Sempre, el bàsquet sempre ha tingut aquesta aura d'esport, doncs, una miqueta més civilitzat, més educat, més prudent des de les graderies en relació als nanos que juguen. Tu has tingut dos fills, han jugat a bàsquet?
Sí, juguen encara.
Encara juguen. Escolta, sí. tu creus que encara això es pot dir en relació amb el futbol, per exemple, que allò és com una selva, a qualsevol camp de prebenjamins de futbol ja veus la fauna que hi ha a les graderies. Tu creus que el bàsquet encara conserva aquest saber estar o cada cop hi ha més tensió, hi ha més...
En el futbol hi ha molts més diners. Tu veus, per exemple, els equips inferiors de qualsevol categoria d'equips bons i veuràs que no només hi ha jugadors d'aquí, hi ha jugadors d'arreu. O sigui, el Barça, si posa escoles de futbol arreu del món, o el Madrid, és perquè vol captar talent. O vol captar talent, o algun jugador bo vol fer calés amb ell. O sigui, a l'esport ha canviat. A l'esport ha canviat molt, tant el bàsquet com el futbol. Ja no és un esport, és un espectacle i un negoci. O sigui, tu veus partits de bàsquet de la NBA i s'assemblen molt més a el que nosaltres veiem fa 20 anys als Harlem Globetrotters que no de la NBA que veiem acerca de les estrelles. O sigui, és un món fet simplement per treure cada setmana o cada dia les 5 millors jugades. Res més. O sigui, ja no, una safata no val. ara val fer un mate per sota les cames i tal. Sí, és una mica el Cirque du Soleil, no? És més difícil tot avui. Sempre s'estan buscant expectatives, claro, el Bo Jordan, el tal, tal.
Por lo menos no en la NBA, hasta que llegan los playoffs, que ya es otra historia, cuando llegan los playoffs ya se juega baloncesto de verdad. Es cierto, claro, que la liga regular prácticamente se lo toman como un entrenamiento.
Bueno, un entrenamiento no, porque se esfuerzan mucho y hace falta un nivel físico muy alto para jugar a ese nivel. Pero es espectáculo puro y duro, o sea, es un espectáculo televisivo en el que solo valen las buenas jugadas. Ya está, es espectáculo.
Escolta, Carlos, mira, si busquem al YouTube, trobem, per exemple, dos moments en els que tu ets protagonista més directe o més indirecte d'aquella famosa penya...
Són els únics dos que hi ha, eh?
No, espera, jo te'n poso un d'alternatiu. Mira, escolta, hi ha un moment que és l'Open McDonald's, el París-Bercy, quan no hi havia tants jugadors espanyols jugant a la NBA i era com una fita veure com... No n'hi havia cap, havia jugat en
Fernando Martín. Anecdòtic, no? I va ser com va sortir... Bueno, va vestir la samarreta del Portland Trailblazer i no li van fer ni punt trucar.
No, i llavors que un equip, en aquest cas, d'una ciutat d'extraradi, com és Badalona, jugués a París-Bercy contra els Lakers de Magic Johnson, Worthy, Divac, etc.
Va ser un altaveu brutal, va posar Badalona, no només en Europa, va posar Badalona al món, per un punyetero partit d'exhibició, perquè no deixa de ser un partit d'exhibició.
Els vau posar contra les cordes.
I han parat per una hamburgueseria.
Sí, els vau posar contra les cordes. Et quedes en aquell moment o, per exemple, amb l'últim minut i mig en aquella eliminatòria pel títol de l'ACB al Palau Sant Jordi contra el Barça amb aquelles quatre punts finals d'en Tomi Jofresa,
que va la pilota famosa al Montero.
El Montero, que rebateu el títol en el Barça, en el seu propi feu, i les imatges del YouTube se us veu allà, en fi, molt alegres amb el Lolo Sanz i tal. Amb quins dels dos moments et quedes?
A veure, el Robert McDonald se'l dona prestigi, però la lliga et dona confiança, o sigui, té un nom a la història. O sigui, l'Open McDonald's no deixa de ser un partit d'exhibició, un partit amistós, en el que nosaltres estem rodats i els Lakers encara estan en pretemporada. O sigui, ens pillem els Lakers 3 mesos després i no sortim del vestuari. O sigui, estaven pensant, ara jugarem, mai un equip europeu els havia donat una miqueta de canxa. Van fer un gran partit, però és que ells també van fer un bon partit pel nivell que estaven. Per exemple, el Madrid va jugar contra el Boston Celtics i també li va donar canxa una estona. Després Boston Celtics, que ja no eren els Boston Celtics dels 80, ja eren una mica més grans, doncs van accelerar, però la sensació d'estar davant d'un Worthy i tal, i de mare de Déu, si aquest tio vol, me hace papilla, no? Sí, jo estava pensant, és que aquest tio no té mèrit, el mèrit el tinc jo, que el con la mierdecilla que soc, estic aquí ara mateix.
Es reclava un triple, eh?
Sí, avui, en dia, avui en dia, si tu veus la NBA, qualsevol mindundi fa un triple.
Ja. Això ho explicava, recordo una entrevista al Jot Down de Messina, em sembla que era, que explicava que el triple s'ha carregat al bàsquet. Tu què n'opines d'això, que la línia de 3 s'hagi...
No s'ha carregat al bàsquet, el que ho veig és més espais. Hi ha un moment que els jugadors són tan alts que no caben a la pista. Avui en dia què es juga? Avui en dia es juga 2x2, tots oberts, pick and roll, o sigui, un bloqueig i continuació, sí. Vas cap a dintre i si surt una ajuda la treus. O sigui, és el que s'ha jugat tota la vida de que jo dividir i ceder, no?
Claro, cal, és
tu
que ara...
Si no t'ajuden, vas cap a dintre, si t'ajuden, li dones la pilota a la persona lliure per tirar.
Ahora es cuando hay jugadores que juegan de escolta o de base, incluso, como Antetokounmpo, que te mide 2'13", o como claro, Doncic, que te mide 2'2".
Como si tuviera 1'85".
Claro, esa gente con esos brazos...
Con la fuerza de un Charles Barkley.
Claro, esa fuerza, esa envergadura, ocupan tanta posición que o cambia mucho el baloncesto en el sentido de que amplíen canastas, de que la línea de tres... se alargue o que se valore menos los puntos, que claro, en realidad no ha sido la línea, el tiro de tres, ha sido lo que se llama en Estados Unidos la analítica, ¿no? La analítica que ha hecho que los que los tiros de media distancia queden obsoletos porque no son productivos. Y de hecho,
un
esto está pasando en Europa.
O sea, 4 metros ya es un...
Claro.
Sí, ya no sirve. Pero es que incluso ya la NBA, la línea la acercaron.
Claro.
Los años de Larry Bird eran 7.25, ahora está 6.75. Muy parecido a Europa, igual que Europa.
Claro, yo creo que al final es un poco... se ha traspasado a lo que es Europa también, porque Pablo Laso, por ejemplo, en el Madrid fue el primero que empezó a implementar en Europa ese tipo de juego, e incluso entrenadores tipo Pesic, que siempre han sido muy clásicos y de jugar con los postes, por ejemplo, ha dejado de jugar Tomic, porque si juegas con Tomic ahora mismo es muy difícil que puedas ganar a un grande.
Claro, es que ahora el objetivo es si el otro equipo tiene un taponador, o sea, las bandejas de antes de Solozábal que le veías entrar por el medio de la zona, hoy en día cualquiera te envía ese balón a la grada.
Sí, claro, exactamente.
O sea, es imposible. Las bandejitas de antes que entrabas por en medio y tal, hoy en día cualquier tío que te pone la cabeza en el aro te envía el balón a la grada de un tapón.
Por eso hay jugadores... Entras,
si vas a machacar o no metes una canasta.
Claro,
o sea,
por eso...
Hoy se juega, si antes se jugaba un palmo por el aro, hoy se juega tres palmos por encima del aro.
Por eso hay jugadores como tú o como quizás Tomás Jofresa, que era un combo guard, que no jugaba tanto en aquel momento porque no era el típico base controlador del ritmo del partido, que hoy en día jugarían y serían mucho mejores jugadores de lo que fueron en su momento. Y otros jugadores, por ejemplo, que son más postes, que no jugarían. Sí, sí.
Claro.
Escolta.
Por supuesto, un Villacampa hoy se forraría.
Sí, sí, seguro.
Pero un Villacampa era rápido. O sea, el secreto de Villacampa eran las piernas. O sea, el mejor jugador de uno contra uno en carrera que ha habido.
Escolta,
un Epi, por ejemplo, hoy no se libraría un puñetero tiro. No.
Sí, sí,
no
sí.
No se libraría un tiro. Porque quieras o no, era un jugador muy mecánico y tal, metería puntos, pero tendría problemas.
O sea, solo a través de pick and roll.
No, porque no era un gran driblador.
Claro.
Escolta, i a Matraco Margall tampoc li aniria malament, no, avui?
No, perquè Matraco podia tirar de 6.25, podia tirar de 8 metres. O sea,
escolta una cosa.
No,
deixa'm fer-te un parell de preguntetes més abans d'acabar, que anem tard, però, escolta, esportista d'elit, tu dius, no sóc en Gasol, no vaig ser l'Epi, et retires, però has de seguir currant, has de seguir a porta freda, trucant, venent.
Jo pràcticament, una setmana després, i acabada de jugar, vaig començar a treballar.
A treballar, no? Com qualsevol altra persona? En diferents sectors, no? Has treballat en el sector de piscines, sector més aviat químic, etcètera, o sigui, però de comercial a vendre, no?
Totalment, sí, sí. No li vaig fer fàstic, vull dir que...
T'has posat... Escolta, Carles, t'has posat els mans lliures?
Espera.
Sí.
Em sent millor ara?
Ara et sento millor. Escolta, te vull fer un parell de preguntes molt bàsiques. Sabem que ets un gran aficionat a la música.
Sí.
Mira, dues qüestions. Una, què estàs escoltant últimament que t'agradi, que diguis, ei, m'agrada això? No sé si ets anar a concerts, en qualsevol cas, a la gent que va a concerts i es troba un tio de 2.10, diu, me caguen. Segur que t'has de posar allà al darrere per no emprenyar la gent del davant. Però què t'estàs escoltant últimament i què no falta mai en el teu mòbil per enxufar el cotxe quan vas conduint?
Mira, estic escoltant molta música garatxa dels 60.
De?
De garatxa, música rock garatxa.
Sí, sí, sí.
Dels 60. I molta música surf, sobretot.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, estic escoltant molts aquests sons que tenen molt de reverb.
Sí, sí.
El
13 Floor Elevators, per exemple.
Per exemple, sí, molt psicodèlic. A més, aquests utilitzaven un instrument molt raro, que utilitzaven una gerra de whisky per fer un so. El Rocky Erickson...
Sí, que ens va deixar ara fa 4 dies.
Además, lo del 13 Floor Elevators és molt graciós, el nom, perquè als Estats Units els edificis... El número 13 no existeix, passa del 12 al 14, igual que els avions. Si us fixeu en un avió, no hi ha fila 13.
No hi ha fila 13, això diuen.
Ah, és un nom molt, com es diu, de broma.
Deixa'm ser gosarat. Tu et deus escoltar el sòtano de Ràdio 3, de 7 a 8, no?
Sí, clar.
Amb les criaturilles del sòtano, no?
Sí.
Escolta, va, i què no falta mai al teu cotxe per quan vas?
Pues mira, els meus ídols, per això van dir Young i Tom Waits.
Neil Young i Tom Waits, perfecte.
Sí, vas Tom Waits, veure... aquests sons tan guturals i tan primitius m'encanten, sobretot a l'última etapa del Tom Waits.
L'has pogut veure a Barcelona, el Tom Waits?
Sí.
Quan va venir, el vas poder veure a Barcelona quan va venir fa uns anys?
No vaig poder anar a veure'l, no. No.
Tom Waits, multifacètic, sobretot músic, però també actor, en fi, un personatge.
Sí, jo crec que és un artista complet, molt poc valorat en aquest país, o molt poc conegut, però la veritat és que té unes lletres al·lucinants.
Sí.
Pròxim, per exemple, el que podria ser un Bob Dylan. Sí, el que passa amb Bob Dylan és molt més hippie, i el Tom Waits és molt més urbà. Jo li dic que el Tom Waits és un hipster, no tal el que s'entén ara un hipster com el que s'entén ara hipster, sinó un hipster de l'època del Jack Kerouac, per exemple. No?
Sí, sí. Vaig sentir-te una entrevista que deies que com a llibre de capçalera tens el On the Road de
sí,
Kerouac.
Clar. És un llibre que em llegeixo cada any.
Te'l llegeixes cada any, el revisites cada any.
Sí, perquè a més cada any té una lectura diferent. És el meu Principito.
Ser fill de família de diplomàtics ha ajudat aquesta afició de la lectura? A casa teva es llegia i tu també, doncs...
La meva àvia llegia molt, però també ha sortit molt de la pròpia experiència, no? Vull dir que hi ha coses que m'interessen molt llegir i altres que no m'interessen res, no? M'has dit algo especial. I ara no estic llegint tant, estic descobrint moltes... El punyetero Netflix sempre et fa descobrir coses noves i sèries, però ja, de veritat, jo era molt aficionat al cine, però és que, de veritat, el cine m'està decepcionant molt.
Festa de Filmin, Festa de Filmin, Cale, Filmin. Coneixes Filmin?
No.
Filmin és una plataforma molt recomanable de cinema, és on hi ha el major catàleg de pel·lícules, és una iniciativa que neix aquí a l'Estat i que pots veure pel·lícules d'autor, pel·lícules alternatives, pel·lícules antigues, pel·lícules de qualsevol tipus, i val molt la pena.
Pues mira, jo a casa tinc el Netflix, l'HBO i després una plataforma també d'aquí espanyola que es diu Flixolé.
Bueno. Doncs, Filmin.
Que són pel·lícules d'aquí, d'ayer, d'hoy, de sempre, que està molt bé, la veritat és que està molt bé, i tens tot un catàleg de pel·lícules, inclús que estan descatalogades i rescatades i rehabilitades una altra vegada.
Moltíssimes.
Un pel·lícules dels anys 60, dels anys 30, dels anys, inclús de la RKO, d'aquest del cinema negre, que sóc un gran aficionat al cinema negre, dels anys 40 i 50, no sé, és que al final és molt, inclús aquestes tonteries de cançons que faig moltes vegades il·lustro amb pel·lícules de cine negre fusilant-les també, no? Però m'agrada molt aquests ambients foscos. Soc incapaç de fer una cançó alegre, no sé per què, suposo que també perquè a Finlàndia i pel meu origen tu si sents totes les cançons estan en to menor, no sé per què, inclús fins i tot la gent es sorprèn quan dic que és el segon país que més tango es balla després d'Argentina, però el tango no té res a veure. El tango argentina té un trasfons nostàlgic però alegre, i en Finlàndia és directament me tiro per la finestra. És molt nostàlgic. Suposo que tindrà que veure amb el sol, no? Amb les hores de llum i tal. No sé. És curiós.
Cale, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una última cosa. Cale, tu has parlat obertament dels teus problemes amb la depressió, un dels grans problemes del segle XXI que molts hem patit. Escolta, si algú ens està escoltant amb aquesta qüestió, que quan un la pateix, doncs sap que l'acompanyar per vida, per sempre més, què li diries si està en un mal moment?
Mira, jo vaig patir tota la meva vida, jo, a veure, sempre m'han dit que jo he sigut un jugador irregular, que he tingut moments molt bons i després de sobte, cony, com si no existís, no? Arrel de 6 anys de tindre una depressió molt grossa, saps, jo em vaig separar, em vaig divorciar, vaig veure el final de tot, i vaig posar-me en mans de psicòlegs i psiquiatres i tal, i és una cosa que jo vaig... només ho he dit una vegada a la meva vida a Ràdio Nacional, que no va transcendre per res, però ho tinc a dir, em van diagnosticar, jo soc bipolar, i no m'avergonyo d'allò, no m'avergonyo, estic en tractament, ho soc i, com puc dir, soc bipolar i soc, estic orgullós. Lluny de poder pensar que és una desgràcia, però dius, bueno, no ho soc des de que em diagnostiquen. Ho he sigut de per vida, inclús he tingut una vida amb dos fills, casat, he tingut una vida esportiva, exitosa, no he sigut Karim Abdul-Jabbar ni Jordi Villacampa, però he estat. I lluny d'això et dono una explicació a moltes coses. I una vegada que saps... Jo sempre he sigut partidari de... Si saps d'un problema, o coneixes quin és el problema, ja comences a solucionar-ho. Llavors vaig estar investigant i he investigat molt sobre mi. I m'ha donat molta tranquil·litat. Només dir-li a la gent que no tingui por a mirar-se al mirall, ja coneixes. Perquè moltes vegades estem dient, ostres, aquest el conec com si l'hagués parit. No, és impossible. Si no et coneixes ni a tu mateix, com vols dir que coneixes algú? Que no tinguin por. Al principi el coneixement comença per conèixer-se a si mateix. Que no tinguin por, que puguin mirar-se al mirall, que es coneguin el més possible i a darrere de cada depressió hi ha alguna frustració, ven alguna cosa. Que no tinguin por. Que al conèixer un problema i mirar-lo als ulls i saber... és el principi de la solució. L'altre és posar-li tiretes. Tiretes o posar-li, tirar-li més llenya al foc. Res més.
Moltíssimes gràcies.
És tan difícil com senzill.
I tant. Moltíssimes gràcies, Cale Ruz, per aquesta revelació, per haver-nos estat amb nosaltres, per haver-nos acompanyat.
No tinc per què avergonyar-me. Hi ha moltíssima gent que ho és. Si mireu la llista de bipolars coneguts, és tremenda. Gent que us sorprendria. I gent que no ho és també, o que no ho sap, que el millor és pitjor.
Sí, sabem. Gràcies a Carlos Ruf, Cale Ruf, per haver-nos acompanyat. Interessantíssima la conversa amb tu. En Paco també et diu adeu i fins la pròxima.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies per tot, Cale.
Salut.
A vosaltres.